Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts als camins de la música. Notícia del New York American del 22 de juny de 1922. Titular: el jazz motiu de perdició, afirmen els reformistes. Chicago, 21 de gener. El desastre moral s'aboca sobre centenars de xicones americanes sotmeses a l'efecte desquiciant, patològic i lasciu de la música de jazz, afirmà ahir un portaveu de l'Associació de Vigilància d'Illinois. La dita associació considera que sols en Chicago més d'un miler de dones han estat víctimes del jazz en els dos últims anys. Aquesta música neuròtica i insidiosa que acompanya el ball modern se cobra les seues víctimes tant en les petites viles rurals com en la metròpolis, en els llars pobres tant com en les mansions acomodades. Aquesta música degradant ja no és reducte de tuguris de mala mort, sinó que s'ha estès a les festes escolars, als hotels de luxe i als cercles de l'alta societat.
Thank you.
round came tumbling down, remember, in September, in the rain. The sun went out just like a dying ember, that September, in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September, that September in the rain.
I have to be in Holland, I have to be in Katy Perry. Yes siree, yes siree. Oh, the hottie ho man, that's me. Hottie, hottie, hottie,
hottie.
Hottie,
hottie,
hottie. Hey, 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 look here, Mitch, hand me over that rice greasy five. Hidey-ho, hidey-hee. Oh, the hidey-ho, man, that's me. Hidey, hidey, hidey,
hidey. Hidey, hidey,
hidey, hidey. Hey, hidey, hidey.
Hey, hidey, hidey.
Hidey, hidey, hidey.
Hidey, hidey,
hidey. Hidey, hidey,
hidey.
Say, Jack, be solid fella, be a real groovy fella, and you're gonna be just about as sharp as me. Yes, siree. Yes, siree. Oh, the honey, oh, man, that's me. Hidey,
hidey. Hidey,
hidey. Hey,
hey.
Oh, hidey, hidey.
Hidey,
hidey. Hidey, hidey,
hidey.
Oh, mi figlia è il sabato, mi ricamata, sabato, canonese, manana, hidey, hidey. Oh, 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 man, that's me.
Acostuma a situar-se en els anys 30 a l'era del swing i del regne dels big bands. Realment, l'un i l'altre se varen allargar sobre els anys de maduració del bebop i varen arribar fins als voltants de 1945, però el màxim èxit de la moda del swing correspon a esta avantguerra d'una Amèrica que aspirava a oblidar la crisi atontant-se en ritmes bojos, no? Se pot dividir els anys 30 en dues parts. La primera part en què les orquestes negres, com les que varen sentir els programes passats de Jerry Roll Morton i companyia, anaven afinant el seu so, anaven, diguem-ne, posant les bases d'un cert classicisme negre, i a la meitat dels anys 30, sobre l'any 35 aproximadament, en què ja les bandes blanques de Nova York, sobretot, varen agafar un protagonisme important, sobretot des del punt de vista comercial. Com és evident, anem a parlar avui de l'era del swing, anomenada era del swing o l'era de les big bands. No vaig a fer molt esment de les interpretacions que se fan, com a molt vaig a dir-vos qui són, perquè m'interessa més destacar un poc els aspectes formals que a poc van produint-se en comentaris. No? Fins ara heu escoltat en l'obertura del programa una peça que a mi m'agrada moltíssim, que és l'Skyliner de Charlie Barnett. Després estava una peça de Will Lombardo, un dels més acaramelats dels músics blancs a l'època dels Big Bands. Immediatament després anava una interpretació de Bob Calloway, un dels més típics entertainers de l'època. Era un ballarí, cantant, en fi, tenia una excel·lentíssima orquestra de gent sobretot negra. I els dos darrers que vos he posat era el primer era l'orquestra de Jay McShann, un pianista negre, i la darrera era l'orquestra del clarinetista blanc Buddy Herman. Estic destacant el fet negre-blanc perquè molts autors, i jo penso que amb prou de raó, destaquen les diferències sonores i sobretot d'intencionalitat musical entre les orquestres de blancs i les negres. Resumint la cosa, podria ser les orquestres negres estaven buscant un poc el seu camí, mentre que les orquestres de blancs, en una perfecció més gran o menys, segons els casos i segons els solistes que tinguera cada orquestra, buscaven més l'èxit comercial. És una definició un poc simplista, però molts autors incideixen en aquest tipus de diferències.
Oh,
Escoltat dues interpretacions, la una del bateria, la de l'orquestra del bateria blanc Jim Krupa, una persona que va tenir una llarga trajectòria, una interessantíssima trajectòria en el jazz posterior, i després anava una peça de l'orquestra de Teddy Wilson, un pianista que també va jugar un gran paper en orquestres com la de Fletcher Henderson, que avui no anem a escoltar perquè, diguem-ne, per a les més il·lustres entre les Big Band reservarem programes especials. Avui diguem-ne que estem fent no orquestes de segona fila ni coses aquestes, sinó diguem-ne les que la posteritat ha respectat menys, diguem-ne, no? Així que estem en que n'hi havia diferents entre els blancs i els negres, n'hi havia una cosa que estava clara: el so de les big bands va eixir com una conseqüència de l'ampliació en el tamany de les bandes del jazz anterior, del jazz clàssic, del jazz de Earl Hines o de Jerry Roll Morton en les seues bandes, en el sentit d'ampliar el nombre de places tant dels metalls com de les cordes per aconseguir un so més ple, per aconseguir més quantitat de solistes, per a perfeccionar, per a refinar un poc el so. Recordeu el que vàrem dir en un cert moment, que el so de New Orleans se caracteritzava perquè l'important era el so compacte de l'orquestra i les variacions que es feien uns en altres sense que n'hi hagueren solistes destacats, mentre que l'evolució posterior va ser la de que els solistes començaven a tindre solos que destacaven la seva, bueno, la seva qualitat, major o menor en cada cas.
About 3:30, my daddy said, "Son, come here to me." Says, "Things may come and things may go, but this is one thing you ought to know.
Take what you do.
It's the way hot you do it.
Take what you do.
It's the way hot you do it.
Take what you do.
It's the way hot you do it.
That's what gets me, son.
Mama, mama.
Take what you do.
It's the time that you do it.
Take what you do.
It's the time that you do it.
Take what you do.
It's the time that you do it.
That's what gets me, son.
Oh.
You can try hard. Don't mean a thing.
Don't mean a thing.
Take it easy.
Greasy.
Then your dive will swing. Oh, and take what you do.
It's the place that you do it.
Take what you do.
It's the place that you do it.
Take what you do.
It's the place that you do it.
That's what gets me, son.
Thank you.
Les dues orquestes que acabo d'escoltar pense que són molt significatives perquè a més varen ser de les més respectades dins de cadascun del seu àmbit. La primera era l'orquestra de Jimmy Launceford, una orquestra en la que en aquell moment estava treballant com a arranjador Cy Oliver, una persona molt important en moltes orquestres, sobretot en orquestres negres, encara que també algunes orquestres de blancs varen utilitzar els seus serveis millorant el swing normalment de les seues peces. I el segon era una persona que va ser hiperfamosa com a director d'orquestra en aquell moment, que era Artie Shaw, clarinetista, que bueno, va saber connectar molt bé amb el públic del seu moment. Però fixeu-vos com que, sense voler ser en el sentit estricte racista, però sí que és evident les diferents sensibilitats, no? És a dir, diguem de que les orquestres dels negres feien jazz i procuraven que fora el més ballable possible, sempre dins dels paràmetres del jazz més amb un ball que siguin més sensuals, més extrovertits, més espontanis, mentre que les orquestres dels blancs, diguem de que com a molt tenien ritmes de vegades un poc frenètics, però no tenia aquesta xispa, aquesta cosa del swing que tenien els negres amb tota la seva perfecció, el qual no vol dir que no foren peces d'un nivell tècnic i instrumental excel·lent en molts casos. Thank you.
joke about my baby size. She's read with me because you see, I like 'em fat like that. When she bounces down the street, she's a whole heap of honey, and ain't she sweet? Feels so fine to know she's mine. I like 'em fat like that. You can have all those lean chicks, tender and tall, but when it comes to mean kicks, a big fat mommy's the best of all. After I get through working, I reach and grab my hat. Hurry home, don't want her to be alone. I like 'em fat like that.
Les dues últimes peces que heu escoltat eren una de Jimmy Dorsey, el famosíssim I Got Rhythm, una peça, com veieu, amb un ritme important, un ritme fort, però, evidentment Jimmy Dorsey era un clarinetista blanc i saxofonista, i la segona peça era d'un cantant i saxofonista negre, Louis Jourdan, que és un títol molt curiós, M'agraden grossetes com tu, i que bé, tornen a destacar un poc les característiques que estem comentant. Per a acoplar-se a, bueno, a la faena que tenien en aquest moment en els clubs de ball, ja superada la fase, diguem, de Tres Garitos i dels Tuguris i assolida la fase dels grans hotels i dels grans salons de ball, les orquestres necessitaren dues coses. Una, ampliar les plantilles de les línies de primera línia, és a dir, dels metalls i de les fustes, i després flexibilitzar la secció rítmica. La secció rítmica anteriorment normalment estava composada per piano, bateria, banjo i tuba. Això donava un so com molt sec, molt poc, no sé, flexible, diguem-ne, i a poc van canviar-se la tuba per el contrabaix i el banjo per la guitarra. Una guitarra que inicialment, en ser guitarra acústica, tenia poca sonoritat, però que això es va resoldre pronte perquè a principis dels anys 30 ja existia les guitarres elèctriques i això va fer que el ritme de fondo, el ritme bàsic, el portaren fonamentalment els contrabaixos i la guitarra.
Bye.
Les dues darreres peces que acabo d'escoltar es tracten de la primera, el Flying Home de Lionel Hampton, l'orquestra de Lionel Hampton, un vibrafonista i percussionista negre de llarga, de llarguíssima trajectòria en el món del jazz. I la segona és l'orquestra de Harry James, un trompetista blanc, que posteriorment evolucionà una música tipus film musical, una cosa d'aquestes, però bueno, que tenia sons estimables com aquests que anem a sentir. I finalment anem a escoltar dues interpretacions que vull presentar abans, perquè igual que ha passat abans quan hem parlat del paral·lelisme entre Jimmy Lunceford i Artie Shaw com a representants d'un cert so, així tenim un cas semblant. Així tenim la primera peça que vaig a posar-vos, és el In the Mood de l'orquestra de Glenn Miller, un trombonista i director d'orquestra que es va fer molt, molt, molt i molt famós en la seva època. I lamentablement la seva fama va passar a mite quan un inoportú, per dir-ho així, accident d'aviació el va fer desaparèixer quan estava en el millor moment de la seva creativitat i la seva fama. Molta gent va dir que el que feia Glenn Miller no era jazz. Molt possiblement siga així, és evident que tenia influències dels sons del jazz, però Glenn Miller aportà sobretot unes sonoritats molt especials amb unes línies de melòdiques per baix per part de la fusta que li feien tindre un so molt, molt característic, molt, absolutament reconeixible. Tu quan escoltes una peça de Glenn Miller immediatament reconeixes que és Glenn Miller. La segona peça és de Skye Hawkins, un trompetista negre molt estimable, que des de luego no és el mateix tipus de música que la de Glenn Miller. Si diguem de la de Glenn Miller, per molt frenètic que pugui ser el ritme que té l'In the Mood, per molt, molt ràpid que sigui el ritme, Skye Hawkins té un ritme, diguem, interior infinitament superior i a més és evident que ell tracta de demostrar unes certes coses també en el seu instrument, fent un so tipo un poc jungle, com el tipo del de jungla, no? Que va fer algo també de Duke Ellington, lluny en sobreaguts, en fi, una peça molt interessant de Skye Hawkins, el Typing In. I això ha estat el programa d'avui dels Camins de la Música a Ràdio Clara en el 104.4 de la FM València. Espero que vos hagi agradat, espero que vos hagi informat alguna coseta interessant que no sapiguereu, i si la sapigueu, pues millor. I el pròxim programa tractarem de fer algun monogràfic per a alguna de les persones que tenien grans orquestres i que, bé, ja mereixen un programa monogràfic per a ells. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara. I fins al pròxim.